Bon dia, són les 8.
La caravana.
Amb Rafa Sanahuja.
Ara de seguida entrarem en l'actualitat. Atents, a més, perquè avui obrim amb un tema que us avança Radio Estel i que no us deixarà indiferents, ja us ho dic. Però abans, una notícia d'ahir a la matinada que em va cridar l'atenció i que em ve de gust comentar. Obres Missionals Pontificies a Espanya va recaptar el 2023 un total de més de 18 milions d'euros, segons la memòria de les seves activitats. A més, és el país, som el país, amb més missions en actiu del món, amb gaire, més de 6.000. Missions, ja sabeu el que són, anar a portar llum i esperança a qui no la té. A Infància Missionera es van aconseguir 3,3 milions d'euros, a Vocacions Natives 2,5 milions d'euros i al Domun 12,4 milions d'euros. En total, 13 milions d'euros del recaptat l'any anterior s'han posat a disposició al 2023 de Roma per assignar-los en els projectes presentats de les 1.123 territoris de missió. Però quedeu-vos amb aquesta dada, 13 milions d'euros recaptats i rècord de missions en actiu al món sencer en Espanya, més de 6.000. Mireu, us explicaré un petit secret. Jo, a més de ser part de l'equip d'aquest programa, de la caravana, tinc la sort de presentar-ne un altre molt petitó, molt humil, que es diu Àngels, que té el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi, que produeix Joan Andreu Parra, molta cura, company de Catalunya Cristiana, i que em va justament d'això, d'Àngels, de persones que es dediquen a donar la vida pels que ho necessiten. Així, sense més ni menys, directament. El podeu escoltar cada diumenge, a partir d'un quart de nou del vespre, per aquest programa. Portem 39 edicions aquesta temporada. Passen cada diumenge una entitat que es dedica a tenir cura de certs col·lectius, a reclamar els drets del sense sostre, de les persones que no tenen papers, dels que estan retinguts injustament, de la gent gran, dels infants, de les dones que són víctimes de violència, dels presos, fins i tot dels que no tenen possibilitat de pagar-se un dentista, que també hi ha gent que no pot pagar-se un dentista. És un programa molt dur, us ho dic, el podeu recuperar també a la nostra aplicació Radio Estel Oficial o a la nostra web. Són 20 minuts, s'escolten mentre prepares el sopar i és dur, perquè cada setmana te n'adones de quanta gent pateix, però de veritat, autèntics drames vitals, i alhora veus molta llum també, perquè descobreixes quanta gent dona la vida per ells. Avui escoltareu moltes notícies, us les donarem, l'actualitat mana, però aquí a Radio Estel, a primera hora, us hem explicat que hi ha llum. La llum de les missions, rècord a Espanya, i la llum de tantes i tantes entitats que s'ocupen de qui ningú no s'ocupa també a casa nostra. I doncs els polítics, o molts d'ells, doncs sembla ser que no ho fan tant. Més preocupats de veure qui guanya en xuleria i soroll que no pas del patiment dels seus ciutadans. Són les 8 i 3 minuts, moment de conèixer les principals notícies del dia d'aquest dijous 13 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Doncs arrenquem amb els principals titulars del dia. Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia, Rafa.
Segons ha pogut saber Radio Estel, la justícia investiga un professor de l'Institut Torredembarra per assetjar sexualment a una alumna de batxillerat.
Sí, fonts properes a aquest cas expliquen a aquesta emissora que la justícia ha imposat un ordre d'allunyament a l'acusat i ja no treballaria en aquest centre. La víctima va denunciar el docent al mes de febrer als Mossos d'Esquadra i els agents van traslladar aquest cas al jutge corresponent, que ja ha obert diligències.
I tensió entre els fiscals i el fiscal general de l'Estat per l'amnistia.
Els fiscals que van portar les causes de l'1 d'octubre no volen aplicar l'amnistia als encausats per malversació i amenacen amb apartar-se si García Ortiz els obliga a fer-ho. La fiscalia xifra en unes 486 les persones que es podrien beneficiar d'aquesta mesura de gràcia.
I més coses, el nou president del Parlament, Josep Rull, començarà la ronda de contactes per trobar un candidat a la presidència de la Generalitat dimarts que ve.
I el primer debat d'investidura està previst per al dia 25 de juny, és a dir, l'endemà de Sant Joan, i mentrestant, avui els militants d'Esquerra Barcelona voten si el partit ha d'entrar al govern municipal de Jaume Collboni.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avisa al Partit Popular que treurà poder al Consell General del Poder Judicial si els de Núñez Feijóo no s'avenen a un pacte.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha proposat al PP una reunió, serà demà divendres, després que el vicesecretari institucional del partit, Esteban González Pons, demanés una trobada d'urgència que inclogui el mediador de la Comissió Europea.
I en els esports, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia?
Àlex García passa avui revisió mèdica amb el Bayer Leverkusen. Es posa a les ordres del senyor Xavi Alonso. Xavi Alonso.
Després d'una gran temporada a les files del Girona, el futbolista català comença la seva aventura a la Lliga Alemanya. De moment no ha transcendit més detalls del seu fitxatge, del contracte que tindrà per l'equip que entrena, com deies, l'espanyol Xavi Alonso.
I en bàsquet, el Real Madrid és el nou campió de la Lliga ACB.
Aquesta nit ha guanyat a 73-84 Luka Murcia en el tercer partit de la sèrie final i, per tant, posa el 3-0 definitiu a l'eliminatòria. És la 37a Lliga ACB per a l'equip blanc.
I en la cara B, què ens portes avui? Judit Vallès, bon dia.
Bon dia. Avui a la cara B parlarem d'una plaga de rates al camp de l'Arpa que està angoixant amb molts veïns. Després explicarem la llista que ha sortit de productes alimentaris que contenen derivats del petroli i acabarem la cara B escoltant la nova cançó de Ginestà.
Doncs t'escoltem d'aquí una estona. Tu també, Xavi. Ens quedem amb la Júlia Julve i ara saludem a Olma Giro, que ens porta el bon dia, però abans temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vuit i sis minuts. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient fred. Temperatures ara mateix al voltant dels 9 graus a la ciutat de Lleida, 10 a Girona o 14 graus, per exemple, a Barcelona i a Tarragona. Unes temperatures diurnes, però, que pujaran, perquè avui farà sol a bona part de Catalunya. Aquest matí, però, amb alguns núvols baixos i també algunes boires allà on ahir descarregaven forts aiguats. Recordem pluges de més de 100 litres d'aigua per metre quadrat al sud de la comarca del Berguedà. Unes precipitacions que avui no es repetiran, com a molt alguna gota molt poc important aquesta tarda cap a la zona del Ripollès, Garroig i la Cerdanya, però serà un dia en el qual els núvols aniran desapareixent, s'imposarà el sol i la tarda creixeran més nuvolades en àrees de muntanya, però sense conseqüències. La major presència de sol farà que avui les temperatures màximes pugin i se situaran aquestes entre els 23 i els 27 o 28 graus. De cara als propers dies hem de continuar parlant d'ambient assolellat i temperatures que es mantindran semblants a les d'avui o una miqueta més altes les màximes. De fet, de cara al cap de setmana, les màximes es mouran entre els 25 i els gairebé 30 graus, les més altes cap a les comarques de l'interior, amb un sol esplèndid i només amb la possibilitat que s'escapi algun ruixat de mitja tarda a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. I hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes i anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia, matí molt complicat. Un accident al nus de la Trinitat provoca afectacions a la Ronda Dalt de Barcelona amb un carril tallat i 9 quilòmetres de retenció en direcció nord. Aquesta mateixa via també té complicacions cap al Llobregat, on s'acumulen 13 quilòmetres des d'Esplugues per un accident aquest matí. Encara s'acumulen també 5 quilòmetres de retenció a la C31 a Badalona en direcció a Barcelona per un accident i hi ha vehicles retirats al voral i afectacions fins a Montgat i també a la P7 a Vilafranca. Hi ha un carril tallat per un accident i provoca un quilòmetre a lentitud en sentit sud. Pel que fa a la resta de xarxes bàsica metropolitana, retencions habituals a la 2, també la B23 i la C32 cap a Barcelona i els punts habituals de la C58 a Sant Quirze i Montcada i a la P7 a Barberà del Vallès en els dos sentits de la via. És tot des del RAC. Molt bona vesprada.
Ai, la Carla, que sempre ens fa aquest petit homenatge a l'extint Camins. Ara sí, 8 i 8 minuts, moment Olma Giró, a la caravana, a l'informatiu de la caravana. Molt bon dia, hola, hola.
Què t'he de dir, bona vesprada? Com va això? Perquè, clar, ara resulta que és bona vesprada.
No, perquè la Carla ens fa aquesta clucadeta d'ulls. Mare de Déu, si van fer coses al Camins.
No, però vull dir que estem de bon dia, no, Rafa?
Sí, home,
bon
i tant,
dia.
I tant.
Doncs vinga, va, avui bon dia als fans aquí. Més fans del món sencer, perquè arriba el seu ídol. Torna la eterna turra, perquè torna el boss.
Tinc la sensació que aquest senyor no ha marxat.
No ha marxat mai, és que no. O sigui, Bruce Springsteen està al nostre cor.
Fa quatre dies que Paul Marçant donava la turra constantment.
Doncs ha tornat la turra, em sap molt greu, perquè l'incombustible...
I Manel Fuentes...
Tots, jo també hi vaig anar, al concert.
I tu també.
Jo també hi vaig anar.
Tu també.
Vosaltres, Júlia, Rafa, no. Sou... Com es diuen els fans de Bruce Springsteen?
Pesats, es diuen pesats.
A banda de pesats, no.
Bàsicament pesats.
Vinga, que l'incombustible Bruce Springsteen i la seva inseparable E Street Band van començar el 5 de maig passat la seva esperada gira europea a Gal·les. Després de recórrer Irlanda i el Regne Unit, el boss fa parada a Espanya i els seus seguidors es preparen per viure, altra vegada, una experiència única amb els 5 concerts programats a les ciutats de Madrid i de Barcelona. En concret, la gira espanyola de Springsteen, que té 74 anys, sí, el senyor, sí, i s'ha estat 3 hores a l'escenari donant-ho tot, no, sense parar.
Sí, està meravellós.
Ja m'agradaria a mi fer unes classes de spinning amb aquest ritme. Doncs que sapigueu que la gira espanyola de Springsteen començarà al Metropolitano de Madrid els dies 12, 14, de juny i 17, i després l'espectacle vindrà cap a Barcelona, on actuarà a l'Estadi Olímpic els dies 20 i 22 de juny, que això bàsicament, perquè ens entenguem tots, sí, és la setmana que ve.
Sí, sí.
Aquests 5 concerts formen part d'una extensa, llarguíssima gira que inclou 29 dates en total, marcant el retorn de l'artista després d'una aturada per problemes de salut, que sembla doncs que estan solventadíssims i que tornem a tenir el Bos en plena forma. Per tant, avui, fans del Bos, molt bon dia, i com diria a Cap Bravo, ho tenim a tocar.
Ho tenim a tocar.
El tenim a tocar.
Això ja, ja fa olor... A mi el que em crida l'atenció és una cosa. La relació especial la té amb Barcelona, en principi.
Sí.
Però fa 3 concerts a Madrid. I
passa
aquí,
res, passa res. És perquè l'any passat ens va donar grans frases que Barcelona t'estimo i que sempre serà especial. Vull dir, ho fa per dissimular. L'altre dia vaig parlar amb ell i m'ho va dir. Diu, Olma, I have to dissimulate. Don't worry, boss. En definitiva.
Mira, si ho dius tu, gairebé em convences, mira el que et dic. Bueno, va, doncs aquí li donem les vitamines aquest matí.
Doncs mira, avui vitamines pels amants de la platja, perquè sembla ser que algunes estan molt fotudes. Aquí no hay playa. Estimats oients, em sap greu, però un any més, l'ONG Ecologistes en Acció ha analitzat 8.000 quilòmetres del litoral de tot l'estat i, atenció, perquè ha atorgat banderes negres.
Ui.
I si són banderes negres, no porten bones notícies.
El negre mai, és mala sensació. El negre, mala sensació.
Mala sensació, doncs. Ha atorgat banderes negres a les zones de costa que estan més afectades per la contaminació i per problemes ambientals.
Ah.
L'informe, que es publica anualment des del 2005, ja fa uns quants anys, aquest any assenyala 48 punts, entre els quals n'hi ha 6 que estan a Catalunya.
Ui.
En concret, són 2 platges de Girona, 2 de Barcelona i 2 de Tarragona. Estan com dividides pel territori.
Sí, sí.
I, si ens hi fixem bé, a cada demarcació hi ha una bandera negra per contaminació i una altra per mala gestió.
Mare.
Destaca, en concret, la que ha rebut, ja em sap greu si sou d'allà, la platja de Pineda de Salou i tota la Costa Daurada per l'elevada quantitat de pèl·lets i microplàstics que s'hi acumulen. Això és culpa de l'activitat de les petroquímiques de la zona, així que em sap greu, però... Playa, playa, però contaminada.
Vitamines per a aquestes platges i els que han, tenir, han de tenir cura d'elles, evidentment, perquè al final la playa no
sí,
fa res.
Sí.
Només la maltracten o no, o la cuiden. En fi, i a quina hora arrencarà el cotxe avui, Olma?
Avui, Rafa, em sap greu, però molta gent, perquè
per
ja el tenim aquí, no és el bosc, sinó que és el mosquit tigre.
Ui. Està molt ben triada aquesta música, et felicito, Olma.
Gràcies, tinc
ja
un gust.
Sabem que el sobrenom de Dembélé, d'Ousmane Dembélé, és el mosquito.
Ara,
Dembélé. Aquí està el gag, aquí està el gag.
És que és... Una crac.
Ja, ja, és fantàstic.
Doncs, com deia, que avui no li arrencarà el cotxe a molta gent perquè el mosquit tigre torna a ser aquí i aquest any la Conselleria de Salut posarà un focus especial en el control del mosquit tigre, que recordem que porta malalties tropicals, com per exemple el dengue, una molt curiosa de pronunciar, la chikungunya o el zika. No sé si heu escoltat mai això de chikungunya, però existeix.
Chikungunya no em sonava, però el zika sí,
el
i el dengue també.
Doncs a banda del mosquit tigre, aquest any la Conselleria de Salut també vigilarà el mosquit comú, el que coneixem tots, que transmet el virus del Nil Occidental. Ah. Els viatges i la globalització afavoreixen que una persona s'encomani d'una malaltia determinada i infecti una altra mitjançant la picada d'un mosquit.
Sí, 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 sí.
Infeccions com aquestes i altres que es transmeten mitjançant mosquits o paparres estan estrictament lligades al clima. Clar. I el departament, que sapigueu que va presentar ahir dimecres el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, resulta que es diu el POCS, i llavors aquest pla suposa una inversió de 8 milions d'euros.
Home, és curiós que inverteixen 8 milions i es digui pocs, no?
Pocs, sí. Pocs, que són molts, en aquest cas. S'hauria de dir molts. Però em semblen pocs diners si és per anar en contra dels mosquits i el sorollet de...
Sí, sí, sí. Bueno, doncs, amb tot el compte, ja està bé que tinguin aquest pla operatiu. Molt bé.
Rafa.
Sí.
Avui en Joan no hi és.
Ja.
Crec que els oients ja se n'han donat compte.
Tenim malaltó ahir, ja estava fatal.
No, jo no vull sembrar, t'he de dir, no vull sembrar la guerra ni tampoc la discòrdia en aquest programa, en aquest equip.
Què ha passat?
Però resulta que, et seré sincera, val? Ahir vaig enganxar una conversa en la que en Joan parlava de tu, ja sabem que a vegades ho fa, això.
Sí, home, sí, ja ho sé.
I no parlava gaire bé de tu, també t'ho he de dir. No, a mi em sap greu. Perquè posem en context, també pels oients, que sàpigues que parlàvem amb els nostres tertulians esportius Quico Parcerisses i Júlia Cortina, que ells et van defensar, sembla que els hi caus bé, ells sí. Però en Joan deia això de tu i t'ho he portat.
Perquè és un xulo piscines i ja està. Es pot dir, no, que Rafa és un xulo piscines?
Ah, sí?
Sí, home. Ostres, jo no l'he dit així.
Molt humil.
Sí, jo també.
La caravana, l'informatiu.
Setze minuts que passen de les 8 del matí, ens posem en marxa amb l'informatiu d'aquesta casa, aquesta hora de la caravana. Segons ha pogut saber Radio Estel, la justícia investiga un professor de l'Institut Torredembarra per assetjar sexualment a un alumne de batxillerat, fonts properes. Al cas expliquen a aquesta emissora que la justícia ha imposat una ordre d'allunament a l'acusat. Té més detalls sobre el cas en Pau Massí. Pau Massí, bon dia.
La víctima és menor d'edat i va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra aquest febrer. El cas està en mans de la justícia i, tal com confirmen fonts properes a Ràdio Estel, ha imposat una ordre d'allunyament contra l'acusat. Des d'Educació expliquen aquesta emissora que els serveis territorials i inspecció coneixen el cas i ara mateix el docent no imparteix classes al centre. Fonts properes al cas a les que ha tingut accés a aquesta emissora indiquen que l'investigat, que respon a les inicials A.B., fa 14 anys que treballa en aquest centre de secundària de Torredembarra. Fins que va ser apartat, era professor de geografia. La direcció del centre no ha volgut fer declaracions sobre els fets.
Gràcies, Pau. I la llei d'amnistia està provocant tensió a la judicatura espanyola. Si dimarts es va posicionar els magistrats que van juzgar els polítics del procés, ahir va ser el torn dels fiscals. La clau de volta la tenen els delictes de malversació, Júlia.
Sí, dins la fiscalia hi ha renou entre els que estan a favor d'amnistia els delictes de malversació i els qui s'hi oposen. Entre els contraris hi ha els quatre fiscals del Tribunal Suprem que van portar la causa de l'1 d'octubre. En l'informe que Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno han entregat al fiscal general de l'Estat, tots quatre reafirmen la seva postura de no aplicar la mesura de gràcia als encausats per malversació. També adverteixen que si reben l'ordre contrària exigiran la convocatòria d'una junta de fiscals de sala. L'escrit respon a la petició que els va formular el fiscal general de l'Estat després de rebre les providències de l'alt tribunal que donava 5 dies de termini a la fiscalia perquè informés sobre si cal aplicar aquesta amnistia als quatre exconsellers de la Generalitat, entre ells l'exvicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, que tenen pendent una pena d'inhabilitació per malversació. També els quatre processats que viuen a l'estranger, entre ells Carles Puigdemont.
En el seu document, els fiscals insisteixen que els organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre es van enriquir personalment. També creuen que es va actuar contra els interessos financers de la Unió Europea, que són justament dos dels supòsits en què no es pot aplicar l'amnistia.
Sí, els fiscals argumenten que els consellers es van apropiar amb ànim de lucre de fons públics i sense respondre a les seves funcions públiques i legals els van destinar a pagar el seu projecte, diuen, il·legal d'independència. si els fiscals també proposen mantenir les ordres de detenció a l'estat dictades contra el líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Asseguren que l'aixecament de les mesures cautelars i les ordres de detenció només es poden acordar en cas que l'òrgan judicial competent determini finalment que les conductes que se'ls imputen són amnistiables.
En canvi, en el cas de Marta Rovira, apunten en direcció contrària i aposten per revocar l'ordre de detenció i remetre les acusacions a la sala penal. I en el cas de Clara Ponsatí, processada per desobediència, proposen l'extinció de la responsabilitat criminal perquè creuen que aquest delicte sí que es pot amnistiar.
En canvi, la Fiscalia defensa que es mantingui la inhabilitació d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i també Dolors Bassa. I per cert, que també sobre aquesta llei, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compleix la seva amenaça i ja ha posat en marxa el primer recurs contra l'amnistia al Tribunal Constitucional. Ahir, el Consell de Govern de Madrid va encarregar als advocats de la comunitat que posin un recurs. Tenen un termini de 3 mesos per fer-ho.
Jo entenc que els oients ara mateix tenen moltes dades al cap, que és una mica complicat seguir cada, doncs, cada vessant, no?, d'aquesta llei d'amnistia, de totes aquestes accions, però ho hem explicat i continuarem explicant-lo. Tot això, Júlia, la Fiscalia General de l'Estat ha calculat que l'amnistia pot beneficiar aproximadament 486 persones d'un total de 82 procediments penals oberts.
Sí, i inclou la causa de l'1 d'octubre contra Carles Puigdemont, Marta Rovira i Toni Comín, el Suprem, els casos de Tsunami Democràtic i el CDR, l'Audiència Nacional, i també 2 processos, en aquest cas el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un llistat que no inclou els casos amb sentència ferma com els del Suprem per l'1 d'octubre contra Junqueras, Forcadell, Turull, Rull o el Jordis, així com alguns del TSJ que van acabar en condemnes als expresidents de la Generalitat, Artur Mas i Quim Torra, exconsellers o també exmembres de la Mesa del Parlament. Només s'inclouen aquells casos que encara no tenen sentència ferma i que, per tant, encara estan repartits en desenes d'òrgans d'instrucció.
Precisament la defensa de l'única activista juzgada per la protesta durant la qual centenars de persones van tallar les vies del tren i l'AVE el dia que es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes, ha demanat l'amnistia.
El jutjat penal número 5 va condemnar, recordem-ho, Carla Costa, 1 any de presó, i la seva advocada, Montserrat Vinyets, ja ha presentat, com deies, aquest escrit a la secció 4 de l'Audiència de Girona. Aquest és el tribunal que té pendent de resoldre el recurs a la sentència. La defensa remarca que la pena imposada és per un delicte de desordres públics, per tant, inclosos dins d'aquesta llei d'amnistia.
Seguirem pendents i seguirem informant de com es desenvolupa tot plegat, però amnistia a banda, el president del Parlament, Josep Rull, començarà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per explorar si algun candidat vol optar a la presidència de la Generalitat dimarts que ve. El primer debat d'investidura està previst per al 25 de juny.
Sí, dimarts Rull té previst trobar-se per separat i amb un ordre encara per definir amb Partit Popular, Vox, Comuns, la CUP i Aliança Catalana, i l'endemà dimecres es reunirà amb el partit guanyador, el Partit Socialista, Junts i Esquerra Republicana. I aquell mateix dia, al vespre, després d'haver escoltat tots els grups parlamentaris, Rull comunicarà si convoca algun debat d'investidura i anunciarà el nom del candidat que optarà a ser president de la Generalitat.
Recordem que el candidat de Junts, Puigdemont, Carles Puigdemont, va dir que tornaria per al debat d'investidura. Toni Comín també ha dit que tornaria amb ell en principi, però no sabem si presentaran, si no, i què pot succeir en el cas de que arribi aquest moment. Recordem, serà doncs el 25, el proper dimarts, quan comencen aquestes rondes, ben pendents de tot el que pot succeir. Tot això quan els militants d'Esquerra Barcelona voten avui si el partit ha d'entrar al govern municipal de la ciutat encapçalat per Jaume Collboni del Partit Socialista de Catalunya, després de mesos de negociacions i a les portes d'una possible investidura del candidat socialista Salvador Illa, podria formalitzar-se un acord que donaria als republicans competències en turisme i drets socials. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El PSC fa mesos que té propostes d'Esquerra, Junts i els Comuns per entrar a formar part del govern municipal. Fins ara, els socialistes havien optat per governar en solitari, però això podria canviar aviat si les bases d'Esquerra Barcelona avalen un govern de coalició amb els de Jaume Collboni. El preacord que han tancat les dues parts inclou un fons anual de 40 milions per als barris amb més pressió turística, crear una oficina de la llengua catalana i construir 11 nous caps a la ciutat. El portaveu adjunt del grup municipal d'Esquerra, Jordi Corones, diu que és un bon acord i el desvincula d'una hipotètica investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, a la Generalitat.
Crec que està bé que prenguem decisions i que tinguem clar que cada institució hauria de tenir la seva pròpia dinàmica, els seus propis ritmes, perquè al final, quan acabes tenint equacions molt complexes amb moltes incògnites per despejar, doncs, si no despejes la primera, difícilment podràs resoldre la segona.
Corona es defensa que Esquerra hauria d'entrar a formar part del govern municipal per tenir més influència a les decisions que es prenen a Barcelona i assegura que la direcció nacional del partit respectarà la decisió que prengui la militància. Tot plegat quan el jovent republicà ha demanat que el partit no entri al govern de Jaume Collboni ni tampoc investeixi Illa a la Generalitat.
Gràcies, Judit. Crònica impecable, com sempre, però he rebut una correcció. És veritat que la Judit Casellas no se li saluda con un bon dia normal. Se li ha de dir Judit Casellas, bon dia. Corregit. A Madrid, precisament, el PSOE pressiona Esquerra de cara a la investidura del futur president del govern català, Júlia Julbe.
Sí, Pedro Sánchez ha celebrat la bona sintonia entre Esquerra i el PSOE d'aquests últims anys per acordar avenços, com la pujada del salari mínim interprofessional o la limitació del preu dels lloguers, i ha demanat als republicans que ara facilitin que el primer secretari del Partit Socialista, Salvador Illa, sigui el pròxim president de la Generalitat.
Y ojalá podamos entendernos en Cataluña, porque creo que merece la pena que podamos hacer gobiernos transversales, gobiernos donde al final el progreso, los derechos sociales y la convivencia prime sobre otras cuestiones. Pero en fin, eso se tendrá que decidir en el Parlament de Cataluña.
Un Pedro Sánchez que també ha criticat que Esquerra Republicana pactés amb Junts aquesta mesa del Parlament.
I el president del govern espanyol també ha anunciat que té la intenció de prorrogar la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics més enllà del 30 de juny, que és quan caduca l'actual decret, i ha assegurat que presentarà una proposta per reformar el Consell General del Poder Judicial.
Si el Partit Popular no s'avé a l'acord, un dels passos que es pot fer, segons Pedro Sánchez, és modificar la facultat que té l'òrgan de govern dels jutges d'anomenar els magistrats del Tribunal Suprem i dels del Tribunal Superior de Justícia.
Nos centramos mucho en las mayorías. Y probablemente eso haya llenado mucho las tertulias, también las de su programa. Pero realmente el problema, el incentivo perverso que tiene el Partido Popular para continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial es la facultad que tiene esa institución de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia.
Per tant, segons Pedro Sánchez, es tractaria de revisar aquesta facultat per fer els nomenaments i que es facin de forma més transparent.
I Félix Bolaños ha proposat reunir-se amb el Partit Popular aquest divendres per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial.
El ministre de Justícia s'ha posat en contacte aquest dimecres a la tarda amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová, per traslladar-li la voluntat de reunir-se amb els populars sota la seva supervisió. Per això l'ha convidat a ser, com deies, aquest divendres a Madrid. En cas que no pugui, li ofereix com a alternativa una reunió entre les tres parts, seria la setmana vinent a Brussel·les. El govern espanyol ha fet aquest moviment hores després que el Partit Popular hagi demanat una reunió urgent amb el PSOE i amb el mediador de la Comissió Europea. El vicesecretari institucional del PP ha titllat de xantatge l'avís de Pedro Sánchez per renovar el Consell General del Poder Judicial.
8 i 27, aquestes són algunes de les principals notícies del dia, embolic de l'amnistia inclòs, però no se vayan todavía, una i més. Tenim més qüestions, evidentment, com per exemple que la Comissió Europea ha establert el desembre de 2024 com a data límit perquè els estats elaborin els seus plans nacionals per implantar el pacte de migració i asil de la Unió Europea, que s'haurà de començar a aplicar a mitjans del 2026.
I per facilitar-ne l'elaboració, l'executiu ha presentat un pla comunitari que estableix fites clau en diferents camps i que, de fet, pretén ser una guia per unificar criteris a tots els països. El vicepresident de la Comissió ha reivindicat el pacte de migració com la prova que la Unió Europea es pot governar des del centre, malgrat les narratives extremistes.
I el líder dels republicans francesos, Éric Ciotti, ha estat expulsat del seu propi grup polític després d'anunciar una aliança amb el partit ultra de Marine Le Pen de cara a les pròximes eleccions legislatives al país.
Durant una reunió de l'executiva del partit, tots els membres dels republicans han votat a favor d'excloure el seu màxim dirigent, tot argumentant que la seva decisió trenca completament amb els estatuts i la línia del republicans. Ciotti creu que tot plegat és una flagrant violació dels estatuts de la formació i que això pot tenir conseqüències penals.
Hem fet aquest apunt internacional del país veí de França, però tornem cap a casa nostra. perquè el Departament de Salut manté el discurs. Aquest estiu no es tancaran més llits que l'any passat. A l'agost hi haurà disponibles el 81% dels llits convencionals als grans hospitals de Catalunya. De fet, el conseller defensa que, tot i no tenir pressupostos, els hospitals tenen més diners i assegura que a finals d'any s'hauran reduït les llistes d'espera.
El conseller de Salut en Funcions insisteix que no es pot parlar de retallades perquè aquest any hi ha 660 milions d'euros més al pressupost del departament. Manel Balcells també defensa que el tancament de llits en els grans hospitals és una situació, diu, molt habitual cada estiu. Uns tancaments que no afectaran els pacients, ni els que tenen malalties greus, ni els que necessiten un seguiment directe del seu metge, ni tampoc els que hagin d'anar a urgències.
Tota la patologia cardiològica, tota la patologia oncològica, la patologia urgent està absolutament garantida durant tot l'any, també durant les vacances, i recordar que això es fa cada any. S'ha generat alguna certa alerta, alguna certa alarma.
Balcells diu que el tancament de llits és decisió dels responsables de cada hospital i és la seva forma de complir amb el pressupost. Per exemple, a l'Hospital Vall d'Hebron es tancaran gairebé 200 llits i s'aturaran les operacions programades perquè de gener a maig s'han fet un 10% d'operacions més que no l'any passat. Això té un sobrecost de 30 milions d'euros que faria superar, per tant, el pressupost previst per aquest 2024. I, per tant, com explicàvem, s'han vist obligats a fer aquests ajustos. I el més eficient és tancar alguns quiròfans, seria a l'agost, aprofitant que el personal fa vacances, i programar les operacions de cara al mes de setembre. En canvi, l'Hospital de Bellvitge té un ritme molt més sostingut i aquest estiu tancaran menys llits que l'any passat.
Escolta, a mi aquesta notícia m'ha cridat molt l'atenció. Estic com despistat. És a dir, el conseller diu que no, que tot està bé, que tenen més pressupost, però els hospitals no arriben. Bueno, és que si han de fer les operacions i es gasten 30 milions d'euros en operacions, serà perquè la gent ho necessita, no? Bueno, no sé, em despista aquesta notícia. Veurem què acaba passant. Encara sobre qüestions mèdiques. Salut ha comprovat que les onades de calor provoquen un augment de morts al nostre país, déu-n'hi-do. Per evitar aquests casos, els professionals faran un seguiment més intensiu de les persones de risc, tal com passa a l'hivern amb la grip.
Els pacients més exposats a aquesta calor són les persones més grans de 75 anys que tenen problemes de cor, malalties cròniques, un gran grau de dependència o que reben també l'atenció dels metges a casa. I per controlar millor tota aquesta situació, els professionals sanitaris en faran un seguiment molt més intens, sobretot durant els episodis de calor. Ho ha explicat el conseller de Salut en Funcions, Manel Balcells.
Enguany hem incrementat la vigilància de manera que aquesta atenció en els pacients fràgils, crònics, també a les residències, també al domicili, es veu intensificada també amb informacions, sobretot amb les dades de temperatura nocturnes, que són les que ha evidenciat la ciència, que són les que afecten més la relació d'increment de les temperatures, el no descans nocturn i l'increment de mortalitat.
Per tot plegat, Salut recomana als pacients que es descarreguin l'aplicació del Meteocat i també que segueixin sempre els avisos per onades de calor. A més, el departament rebrà la informació directament per poder preveure les pujades de temperatura i evitar que afectin especialment els pacients que, com dèiem, són més vulnerables.
I tot i les pluges dels darrers dies, el conseller d'Acció Climàtica en Funcions, David Mascort, descarta aixecar les restriccions als 12 municipis que depenen de l'embassament d'Arnius-Boadella.
Per sortir de l'emergència a Arnius-Boadella hauríem d'arribar a entre 18 i 20 hectòmetres a l'embassament, i en tenim 13. Per tant, hem d'esperar que plogui una mica més.
De moment es manté la fase d'emergència a pobles com Figueres, Roses, Cadaqués o Castelló d'Empúries. En canvi, el sistema Ter-Llobregat segueix acumulant més aigua. Això permetria reduir de nou les restriccions i canviar aviat de fase.
Sí, els municipis que depenen d'aquest abastiment estan ara en fase d'excepcionalitat i els embassaments estan a només 37 hectòmetres cúbics per poder canviar d'estadi, per tant, passar en aquesta fase d'alerta. I d'altra banda, David Mascort admet que la dessaladora flotant que el govern va projectar al Port de Barcelona no entrarà en funcionament aquest mes d'octubre. El conseller reconeix que amb la caiguda de l'emergència per sequera, per les pluges de les darreres setmanes, no es pot adjudicar, ha dit, aquesta obra tal com es preveia inicialment i, per tant, caldrà fer un concurs públic.
Fem un apunt econòmic. El president del BBVA, Carlos Torres, defensa que l'OPA hostil de la seva entitat al Sabadell generarà sinergies que xifra en 850 milions d'euros corresponents a estalvis en tecnologia, sistemes i altres despeses generals.
Torres ha enviat una carta a la plantilla on exposa reflexions d'aquesta operació, entre les quals destaca que calculen que si prosperés, l'entitat resultant serà de més escala i es convertirà, de fet, en la segona de més envergadura de tot l'Estat, amb una quota de mercat en préstecs pròxim al 22% i més de 100 milions de clients arreu del món. També diu als empleats que una de les prioritats del BBVA serà preservar el millor talent i confia a rebre llum verda a l'operació de cara als pròxims mesos.
8:35, gairebé 8:35, canviant de qüestió, el síndic de Greuges de Barcelona denuncia que el govern de Jaume Collboni no els ha donat la informació que li van demanar sobre l'espectacle de Fórmula 1 que es farà al centre de la capital catalana.
Ha publicat un informe on demana a l'Ajuntament que suspengui l'activitat i que aquesta activitat que es faci al circuit de Montmeló. En una entrevista al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel, el síndic David Bondia lamenta que han hagut de presentar les seves conclusions sense disposar de tota la informació perquè el govern del Partit Socialista no els ha contestat.
Quan ens entra aquesta queixa, demanem una petició a l'Ajuntament de Barcelona, una petició d'informació sobre l'autorització per poder realitzar aquesta activitat i hem hagut d'emetre la nostra resolució sense aquesta resposta per part de l'Ajuntament de Barcelona. No sabem què aporta aquest passeig de cotxes cremant pneumàtics, contaminació atmosfèrica, contaminació acústica. No sabem quin benefici aporta, però és igual. Aquí sí que sabem tots els perjudicis que pot acabar comportant i sobretot la imatge que acabarem donant.
En la seva resolució, David Bondia demana al govern de Jaume Collboni que no faci l'exhibició de Fórmula 1 que hi ha prevista per la setmana que ve al Passeig de Gràcia. El síndic de Greuges de Barcelona avisa que amb aquesta activitat es vulnerarà el dret a l'espai públic, el dret a la mobilitat sostenible, el dret al medi ambient i també el dret a la salut dels veïns i veïnes de la capital catalana. Recordem, però, que l'Ajuntament no està obligat a complir les recomanacions del síndic.
D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha defensat l'exhibició de bolis de la Fórmula 1 i ha subratllat que és un esdeveniment perfectament compatible amb la voluntat i el compromís clar del consistori local de seguir pacificant el trànsit, reduint el CO2 i combatent la contaminació acústica.
L'equip de govern, encapçalat per Jaume Collboni, subratlla que es tracta d'un esdeveniment puntual i extraordinari. Surt així del pas de l'opinió de la sindicatura de greuges de la capital.
Pel meu gust, una miqueta contradictori tot plegat, val? És una mica com saltar d'un avió en paracaigudes per després anar a Europa a defensar el medi ambient. I un apunt del servei. Adif preveu normalitzar diumenge vinent la circulació de les línies R3, R4 i R7 de Rodalies de Renfe un mes després del robatori de coure en una subestació elèctrica de Montcada Bifurcació que va provocar afectacions greus a la infraestructura en aquest punt.
Aquests dies ja s'ha completat la reparació de l'enclavament danyat i s'ha aconseguit acabar amb aquestes tasques de reparació. Això un mes abans del que estava previst. 120 operaris de DIF i d'empreses especialitzades en senyalització han treballat en l'arranjament d'aquesta avaria.
Ah, per tant, ens hem de congratular, no? Estava previst en 2 mesos.
Sí.
I ha estat només un mes.
Sí.
Ah, retiro lo dit. O sigui, enhorabona, perquè heu fet una gran tasca. I bona part del trànsit al voltant de Sants Estació es traslladarà de la banda muntanya a la banda mar a partir de juliol per poder executar la primera fase d'obres de l'estació.
El director de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, ha explicat als mitjans que hi haurà un canvi viari, atenció, significatiu.
La zona que hi ha per encotxar i desencotxar, que està entre l'estació i la plaça Països Catalans, que avui els vehicles circulen en sentit mar, passarà a funcionar en sentit muntanya. Per tant, tots aquells vehicles que van encotxar i desencotxar a l'estació de Sants ho seguiran fent en el mateix punt, però en comptes de fer-ho cap al mar, ho faran, diguem, mirant cap a la muntanya. Aquests vehicles, després d'encotxar o desencotxar, circularan per la banda muntanya de l'estació només en sentit Llobregat i a la plaça Joan Peiró i aniran cap on els interessa anar.
Actualment, els vehicles circulen en els dos sentits de la marxa, cap al Besòs i cap al Llobregat, per la banda muntanya. Doncs a partir del juliol, el gruix del trànsit es concentrarà a l'altra banda de l'estació, a la banda mar, que és la que té a tocar el Parc de l'Espanya Industrial. Així, a la banda mar s'hi podrà circular en els dos sentits i a la de muntanya només sentit Llobregat. I pel que fa a la parada de taxis, aquests continuaran tenint el punt d'espera a la banda de la plaça Joan Peiró. El que sí que afectarà els taxistes, com la resta de vehicles, és el circuit per recollir o deixar un passatger, és a dir, per on arriben i per on baixen.
Val, val, val. M'ha quedat molt clar, eh?
Sí?
Prou clar, prou clar. Però com estan aquí al costat, ja anirem a mirar-lo, com queda al final. Al final. Escolta, avancem a més temes. Júlia, els socorristes exigeixen a la Generalitat una llei que obligui a tenir servei de salvament a les platges catalanes. El col·lectiu lamenta que la falta de normativa ja ha costat algunes vides aquest any als pobles de costa.
Sí, els treballadors de salvament denuncien que la temporada de bany hauria de ser més llarga perquè ja hi ha hagut ofegaments en platges catalanes on no hi havia cap servei de vigilància. Ho explica Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes, en una entrevista a l'Estel Migdia d'aquesta casa.
Los ayuntamientos no tienen la obligación de contar con el servicio y, por tanto, hay decenas de ayuntamientos en el litoral catalán, en las tres provincias, que hoy por hoy no tienen servicios de salvamento y socorrismo. La consecuencia de eso es que ni siquiera empezó el verano propiamente dicho, obviamente sí la temporada, y ya tenemos que lamentar muchas muertes por ahogamiento en las tres provincias.
Ibáñez defensa que la temporada de socorristes hauria de durar de maig a octubre. La plataforma també exigeix una regulació que marqui uns mínims als ajuntaments a l'hora de contractar el servei de socorrisme a empreses externes. Per exemple, que garanteixin unes bones condicions de treball i que les infraestructures, com per exemple les torres de vigilància, siguin les adequades.
I l'operatiu contra el fonamentalisme jihadista que va portar a terme la Guàrdia Civil aquest dimarts va acabar amb la detenció de 9 persones, 4 de les quals a Salt.
Sí, a la resta els agents les van arrestar a altres zones de l'estat, en concret una a la localitat d'Antes, Almeria, 2 més al Jazeeres i la resta a Tenerife. Els detinguts es baixaven i difonien continguts del grup terrorista d'Estat Islàmic a través de pàgines web i, a més, també es promocionaven els integrants i els simpatitzants de l'organització. Es tractaria de possibles delictes d'adoctrinament amb finalitats terroristes. El cas el porta al jutjat central d'Instrucció 3 de l'Audiència Nacional de Madrid.
I una darrera informació abans dels esports. El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, ha explicat aquest dimecres que la seva diòcesi, que celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la seva creació, ha viscut fins ara un camí ple de noves oportunitats i d'avenços esperançadors, tant en la dimensió evangelitzadora i espiritual com en la social. Cristau ho ha expressat així en una entrevista al programa Sense Distància d'aquesta casa.
Crec que, sincerament, que la valoració és, evidentment, positiva. S'ha aconseguit un dels objectius que era facilitar, afavorir la proximitat del bisbe amb els seus fidels. La persona del bisbe, però també dels organismes més proper, més accessible.
Salvador Cristau ha dit en aquesta línia que la celebració d'aquest dissabte no vol ser un gran esdeveniment, sinó sobretot una trobada per donar gràcies a Déu.
És una commemoració, 20 anys, per donar gràcies a Déu. És una celebració de l'Eucaristia, presidida, sí, pel senyor Nunci, i també en presència que hem convidat els bisbes de Catalunya i després tots els mossens i tothom qui vulgui venir. Però l'objectiu és donar gràcies a Déu tots junts per tots els dons que hem rebut durant aquests 20 anys.
A més, el bisbe de Terrassa ha destacat que entre les grans novetats d'aquests 20 anys n'hi ha hagut una, que és la del seminari propi, constituït l'any 2006, un espai que ha ajudat a crear consciència diocesana.
L'existència del seminari per nosaltres ha sigut un element, sobretot, de consolidació diocesana, també, no? D'assolir una fesomia i una identitat pròpies, en certa manera. I per nosaltres ens ha ajudat això. D'altra banda, doncs, també hem de donar gràcies a Déu perquè hem tingut vocacions, entre cometes, tot i que en continuem necessitant moltes més.
La celebració pels 20 anys de la diòcesi de Terrassa es viurà aquest dissabte amb una missa, serà a les 11 del matí, a la catedral de Sant Esperit, presidida pel nunci apostòlic del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, i concelebrada pels bisbes de Catalunya.
Evidentment, des d'aquesta casa, doncs, donem les nostres felicitacions i l'enhorabona i que gaudeixin molt d'aquesta festa pels 20 anys d'aquesta diòcesi de Terrassa. Gràcies, Júlia.
A tu, Rafa.
Ara farem esports amb el Xavi Toscano.
La caravana.
Senyor Toscano, don Javier.
Què tal, Sanahuja? Què tal? Avui no et demano l'hora, eh?
Home, escolta, si me la demanes ja, pots esperar tranquil·lament assegut, eh? O sigui, no et preocupis. Tu ves fent, que a les 12 et donarem pas. A més, et dic una cosa. Bueno, no te la puc dir.
No?
No, però tinc un dona pas per a l'Estel migdia avui preparat.
Pues estarem pendents.
Si us plau, perquè jo crec que t'agradarà. En fi, entrem en matèria esportiva. Partit decisiu de l'Espanyol que es juga avui contra l'Sporting de Gijón. Serà la final dels play-offs d'ascens a primera. Els pericos han d'enllestir la feina a casa després de guanyar en el partit anada de semifinals per 0-1.
Així és, un gol de Javi Puado. Quan acabava el partit va donar l'avantatge als blanquiblaus el diumenge. Avui esperen que l'escalfor de l'afició que ha esgotat totes les entrades a l'Stage from Stadium serveixi per poder jugar la final dels play-offs d'ascens, una hipotètica final que haurien de jugar contra l'Oviedo, que aquesta nit ha passat a la següent fase dels play-offs en derrotar l'Eibar per 0-2. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, creu que l'equip arriba bé a l'enfrontament.
Però tinc convençuts al camp, convençuts del que som, convençuts que l'equip arriba bé, torno a dir el mateix, arriba bé, ja no pel partit l'altre dia, sinó perquè arribem de molts partits, que l'equip ha estat bé en molts aspectes, ens ha faltat a lo millor algú més de gol, però que l'equip arriba bé moralment, arribem com a equip amb paraules majúscules al millor moment des que estic jo aquí i arribem molt, molt forts. Llavors, en aquest aspecte s'hem de centrar i saber que quan toqui un moment de partit complicat que hem de treure força i que el grup està molt unit.
L'Espanyol que no podrà comptar avui amb Sergi Gómez, ja que el futbolista ha estat sancionat pel comitè de competició en un partit per conducta contrària al bon ordre esportiu.
Dic una cosa, m'estranyaria molt que no passés l'Espanyol perquè no arriben amb paraules majors, sinó amb paraules majúscules. Que això és un nivell...
Sí, sí, no? Superior.
Superior, evidentment. Molta sort per a l'Espanyol perquè jo crec que el seu lloc és a primera divisió. I ho diu un culer, eh? Ara segurament doncs, molta gent dirà que ho diu aquest. Bueno, jo ho dic. Per la seva banda, el Girona ja prepara la temporada que ve i ara ha tancat la incorporació del central txec Ladislav...
Ladislav Krejci. Suposo.
Va, Krejci. Es tracta d'un futbolista de 25... Tu dius, Xavi, jo et segueixo. Krejci. Es tracta d'un futbolista de 25 anys, esquerrà, que arriba procedent de l'Esparta de Praga.
Krejci juga de central, tot i que també pot jugar com a pivot defensiu. Destaca per la seva alçada, fa 1,91 m.
Oh.
També pot tenir bona sortida de pilota i ser potent en el joc aeri. El futbolista estarà mateix concentrat amb la selecció de la República Txeca per jugar a l'Eurocopa que comença demà. El club gironí podria fer oficial, per tant, el fitxatge els propers dies. Aquest és el segon fitxatge del Girona, després d'haver tancat l'arribada també del davanter uruguai allà, Luciano Rodríguez, fa només uns dies.
Jo he vist alguna jugadeta del bo de Krejci i molt bé, eh?
Sí?
Treu la pilota bé. Clar, et posen sempre les bones jugades.
Ah, evidentment, això sempre passa. Després, quan estan al terreny de joc, ja és...
Aquest
no era bo.
Exacte. Un xigrisqui, pot sortir-te un xigrisqui. I tenir un txec sempre va. Això sempre vesteix molt. El gigante txeco, en este caso. Uns que arriben i altres que marxen. Àlex García ja és a Alemanya, on està previst que avui al matí passi la revisió mèdica amb el Bayer Leverkusen.
Fa només 15 dies el migcampista celebrava amb l'afició del Girona la gran temporada de l'equip i el seu discurs ja va sonar agraïment i comiat. El Barça ja s'havia interessat per ell. De fet, Quique Cárcel i Deco n'havien parlat, però Aleix, un dels líders del Girona d'aquesta passada temporada, també va rebre la trucada de Xavi Alonso per incorporar-se al Bayer Leverkusen, que ha estat el club revelació a Europa d'aquesta temporada amb rècord de victòries, tot i que això sí va perdre la final de l'Europa League, recordem, 3-0 a l'Atalanta.
Tot victòries.
Tot bé fins al final.
Tot victòries, fins un partit dantesc en què l'Atalanta li va passar per sobre de manera increïble. En fi, doncs, cap allà que va, el bo d'Àlex García. Per acabar amb el futbol, el Barça s'ha imposat aquesta matinada al Chivas de Guadalajara per 1-4.
Era un partit amistós que ha jugat l'equip femení a Mèxic aquesta matinada a les 4. S'ha exhibit davant de l'afició mexicana amb gols de Patri Guijarro, Ari Arias i també un doblet de Clàudia Pina.
I pel que fa al futbol sala, el Barça ha renovat el seu porter, Miquel Feixas, fins al 2027.
Format a les categories inferiors del club blaugrana entre el 2012 i el 2018, Feixas va debutar amb el primer equip amb 18 anys l'any 2015 i va exercir de tercer porter durant dos cursos abans de jugar a l'Indústria Santa Coloma, on la seva progressió i li va valer el retorn al Barça a l'estiu d'ara fa 4 anys. En un vídeo distribuït pel Barça, Feixas ha reivindicat el seu orgull de seguir vestint la samarreta blaugrana.
Crec que estic a un punt de maduresa molt bo, encara puc millorar, vaig arribar aquí molt jove i encara puc ajudar moltíssim a l'equip a aconseguir els objectius. És un orgull també que el dia que hagi renovat tenim una porteria catalana, que això pel club és molt, molt important. Està el club de la meva vida, el club dels meus somnis, un club pues, tan simbòlic, no?, que sempre està al peu del canó en la lluita per la llibertat i la resistència.
També parlen del Barça, la secció d'handbol, la victòria que de la Champions aquest passat cap de setmana ha activat automàticament la renovació de l'entrenador blaugrana Carlos Ortega fins al 2027.
L'únic, el supervivent, no?
El supervivent de la banqueta. La resta de seccions tots canvien d'entrenador.
Jo no estaria massa tranquil, la veritat, perquè mirant com ha estat la resta de banquetes...
També és la secció que ha guanyat més títols aquesta temporada.
Això sí. Aquesta secció...
Al marge del futbol femení.
El futbol femení també, el que passa que el Giralde ja va anunciar que volia altres reptes, etcètera. Però bueno, sí. Escolta, més coses. El Real Madrid, no se podia saber, s'ha proclamat campió de Lliga ACB de bàsquet després de superar per la via ràpida a Luka Murcia a la final.
Sí, els blancs s'han imposat per un 3-0 a l'última sèrie d'aquest campionat. El darrer partit s'ha jugat aquesta nit a la pista dels murcians i ha acabat amb un marcador de 73-84. L'equip entrenat per Xus Mateos ha enderrocat el gran mur de Luka Murcia amb 34 punts al tercer quart. D'aquesta manera col·loquen a la vitrina del museu la 37a Lliga ACB.
Les forces del mal estan imparables.
Al costat de les 15 Champions. A l'aspecte Florentino Pérez.
Bueno, bon dia, amics oients. Florentino. Mare de Déu. També en bàsquet, Jerry West, un dels jugadors més importants de l'NBA, ha mort. Aquesta és la notícia als 86 anys.
Sí, va ser 14 vegades All-Star, va ser campió amb els Lakers l'any 1972 i va ser el primer guanyador de l'MVP de la final. Va ser l'any 1969. Mm. També va ser entrenador i un dels objectius més influents de la història, però és que serà recordat històricament,
sí. Per què?
Quedarà a la llegenda, perquè és la silueta que forma part del logotip de la NBA.
Ah, la silueta aquella, eh?
La silueta aquesta és Jerry West i, per tant, doncs, quedarà a la història de la competició.
És molt curiós, quin honor, no?
Sí, que ha mort als 86 anys.
A mi de la NBA, ara donem la darrera notícia i deixo marxar a preparar coses, però de la NBA sempre em crida l'atenció Jerry West, 14 vegades All-Star, símbol de la NBA.
Però només un títol.
Un títol. Però que això passa moltíssim. Sí. Hi ha jugadorassos que marquen època i que guanyen un anell, dos o cap. Una cosa increïble. La NBA, amics, és així. I en tenis, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz jugaran els Jocs Olímpics de París mentre que l'equip espanyol comptarà amb la baixa destacada de Paula Badosa.
Sí, en categoria masculina l'equip estarà integrat pel número 2 actual del món, recent guanyador del Roland Garros, Carlos Alcaraz, també per Rafa Nadal i per Pablo Carreño. A més, s'ha confirmat que Nadal i Alcaraz, atenció, seran parella de dobles, mentre que l'altra parella la conformaran Marcel Granollers o bé amb Davidovic o bé amb Pablo Carreño. Pel que fa a la categoria femenina, Badosa, com dèiem, ha renunciat a participar a la cita olímpica en haver prioritzat utilitzar el rànquing protegit per poder competir a Wimbledon i l'Obert dels Estats Units i, per tant, competiran per Espanya Sara Sorribas i Cristina Buxa, tant en individuals com en dobles. Serà el 25 de juliol, un dia abans que comencin els Jocs, quan es sortejarà el quadre d'aquestes Olimpiades del tenis.
Et dic el mateix que amb l'espanyol molt mal s'ha de posar la cosa perquè dos madridistes de pura cepa no arrasin, no?, jugant els dobles.
Els Jocs Olímpics, tant de bo aconsegueixin la medalla d'or.
Els Jocs Olímpics, evidentment. Xavi Toscano, moltes gràcies.
A vostè.
T'escoltem a l'estat migdia. Ens veiem. Vés per aquí. Doncs això ha estat la cara de l'actualitat, però tot té un revers una mica tenebrós. Anem amb la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Està aplaudint des de la peixera.
Això no es diu d'un mater, Rafa.
Se m'està aplaudint.
És que ho fas molt bé.
I gràcies. I està bé dir-lo perquè no...
No, se t'està aplaudint perquè ens estàs comprant amb dònuts, que és diferent.
Està la gent contenta i reconeixent els mèrits.
Bravo. Ah, els has portat tu, els dònuts.
Gràcies. No, jo no, missatger, però...
D'acord, n'ha portat tant, Rafa, perquè avui, no?
Perquè jo li he dit. Però et dic una cosa, demanes dònuts per una raó que després explicarem i perquè em venia de gust... I tot han estat queixes. Oh, és que ahir vaig estar molta estona al gimnàs, no? Ui, és que clar, és que ara ve l'estiu, és que... O sigui, però
home, ens fas un flac favor. El que hauries de demanar és un assortit de verdures,
perdona,
a la brasa...
El favor, jo, estan allà. Jo no obligo a ningú a agafar-ne, saps què vull dir? Mm. La gent és lliure de fer-lo. Bueno, escolta, que ens estem enrotllant i aquí la senyoreta Judit Vallès, de cos present, ens ha preparat notícies de cara a
veure. Sí, avui...
Estàs molt morena, que has anat a la platja?
No.
Ah, perfecte, doncs
Avui a la cara B començarem amb un dels vostres temes preferits, les plagues.
Ole!
Concretament, plagues de rates.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin.
Doncs hi ha una plaga de rates a un solar del Camp de l'Arpa, al carrer Nació 86, que està emprenyant, agobiant, angoixant tots els veïns.
Normal.
Sí, la veritat és que hi ha vídeos d'aquesta plaga i no, sí, és, no són gens agradables dels vídeos de mirar. Estan per tot arreu.
Són grans, les rates?
Són molt grans. Ah. Ells diuen que tenen, poden arribar a fer una mida d'un conill.
Oh.
Imagina't. Sí, sí. Ah! Molt, molt.
Se m'ha posat la pell de gallina.
En fi, aquestes rates durant el dia estan una mica més amagades, però els veïns sobretot es preocupen als vespres, que és quan surten per buscar menjar a les papereres i s'enfilen per les parets dels edificis.
Què?
I fins i tot entren als habitatges.
No.
Sí,
això
sí.
Ja és una broma.
Llavors, clar, els veïns estan molt espantats perquè el que passa és que han de tancar les finestres perquè les rates no entrin.
Ah, i amb la calor que fa.
Clar, a l'estiu no sé com ho faran per no poder obrir les finestres.
Jo crec que això es mereix una trucada antiplagues, una altra vegada.
Home,
haurem
clar.
De començar a solucionar els problemes dels veïns dels barris.
Home,
sí.
Home.
Sí,
com
sí.
Es deien els
ho necessiten.
De...
Aoyentando.com. Aoyentando.com. Haurem de preguntar-los si també es dediquen a les rates.
Segur.
En fi, aquestes rates surten d'un solar que és propietat de la Sareb i és un solar abandonat. De fet, fins fa unes setmanes era ocupat per un grup de persones que hi feien nit i ara fa unes setmanes que no hi ha ningú, llavors les rates surten del solar per anar a buscar menjar. Llavors, els veïns diuen això, que han de tancar les finestres, que estan molt preocupats, que estan per tot arreu aquestes rates, bàsicament, i clar, que quan ara que està refrescant encara, però quan arribi l'estiu... saben...
Rates Spiderman! Jo no havia vist mai ni havia escoltat que les rates escalessin parets.
Sí, com les de Ratatouille.
Ah, això passava a les pel·lícules de Disney, però la vida real...
Rates amb equip d'escalada, allà...
La meva, amb peus a gat.
Però escolta, però i tantes són?
Són moltes, són moltíssimes. Hi ha
imatges?
Estan per tot arreu.
Es poden veure imatges?
Sí, i tant. Sí, sí, després te les ensenyo. Hi ha vídeos, sí, si voleu buscar-ho, oients...
També et dic, no, jo no perdria el temps buscant aquests vídeos, si no voleu tenir mal pas. No, Rafa, fa angonieta.
Jo per vídeo, per curiositat, sí... Jo la imatge que tinc de rates molt fastigoses és la seqüència que hi ha d'Indiana Jones i la d'Última Cruzada.
Ah, sí.
No? Que, que, a més, al pare, al Henry Jones Sr., no li agraden gens.
És veritat.
Nunca hauries passat entre les rates.
Ai, rates. En fi, rates. Hi ha veïns que també s'han dedicat a matar-ne, de rates.
Sí?
I també els comerciants diuen que estan molt preocupats perquè les rates estan començant a entrar també doncs, a les botigues.
Clar, i no pots tenir la porta tancada de la botiga.
Exacte.
O sí, però hi ha botigues moltes que tenen les portes obertes.
Crec que estan allà a la porta amb una escombra vigilant que no vagin passant les rates.
I no fan cas als cartells de prohibir el dret d'admissió. No, ells
no,
passen igual.
Mengen. Passen. En fi, solucions. Quines solucions tenen?
Ah, tenen? Han buscat?
No, o sigui, de moment s'estan plantejant diverses solucions, el que sí que el districte de Sant Martí ha explicat que són conscients d'aquesta problemàtica i han assegurat doncs, que s'ha de fer una desratització del solar. Desratització, nova paraula al diccionari. Però que aquesta desratització, clar, l'ha de fer el propietari del solar, que seria la Sareb. Llavors, fons municipals reconeixen que els propietaris doncs, s'han de fer càrrec d'aquestes actuacions i l'Agència de Salut Pública de Barcelona sí que ha fet doncs, diverses actuacions. Per exemple, doncs, ha instal·lat com una mena de punts de control a la xarxa de clavegueram i també ha dit doncs, que faria inspeccions periòdiques per fer seguiment d'aquesta situació. Però de moment la cosa segueix igual, els veïns estan molt preocupats i no saben exactament doncs, què han de fer. Esperem que aviat puguin tenir aquesta desratització.
Mira, no sé què...
Del barri.
Tots els ànims del món, els veïns.
No sé què han de fer,
ànims.
Però des d'aquí el nostre suport i, en fi, no sé, si necessitem qualsevol cosa, que truquin.
Vas tu a matar les rates.
Bueno, escolta, doncs, si s'ha d'anar pels veïns, doncs anem.
Els veïns tots.
Ja.
D'acord, et plantes allà.
En fi, gràcies per l'explicació. A mi m'ha agradat, Hi ha gent que li haurà fet fàstic, però jo estic a favor de...
De les rates? O...
No.
De les plagues. Per parlar de plagues.
Explicar-lo, estic a favor d'explicar-lo. Ai, la Vallès. Tenim notícia musical una mica per contrastar, per contrarrestar l'efecte anterior.
Sí, anem a la música.
A veure.
què pondre el meu sol. Sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc el terra amb l'herba seca.
I és quan dormo que hi veig clar.
Aquests que estem escoltant són Ginestac, el grup dels dos germans Serrasolses, de música pop experimental, podríem dir una mica.
M'encanta aquest concepte.
Pop experimental. Llavors, ells es van fer molt coneguts amb aquesta cançó, Estimar-te com la terra, que és una cançó preciosa del seu segon disc que van treure el 2019. I de moment tenen 4 discos. L'últim el van treure fa molt poquet, a principis d'aquest any. Sí. I ara han tret una nova cançó que es diu Amor Estacional i que podríem dir que és la nova cançó de l'estiu.
Ah, sí? Sona cançó de l'estiu?
Sona cançó de l'estiu. Ara ho descobrirem. Va. Sí, sí, és una cançó preciosa que parla d'un amor d'estiu, amb aquestes, doncs, sonoritats molt tropicals. Mm. I això,